Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Mig minut i arribarem, i passaran 7 minuts de les 4 de la tarda, i la caravana no baixem les revolucions, sinó al contrari, que toca pujar el volum, i ho fem al ritme del grup El Pony Pissador, Núria.
Els Pony Pissador són un grup de música format per 5 joves de Barcelona, acompanyats del quartet Els Pols Esprènsils, que barregen músiques tradicionals d'arreu del món amb un estil viu i desenfadat, però treballant amb cura. Entre els seus sons destaca la cultura musical celta i les cançons marineres, però en els seus concerts els grans protagonistes són el bon humor i les bromes amb el públic. Ells són ni més ni menys que en Martí Selga, a la flauta de bec i les veus, en Guillem Codern, al banjo i les veus, i també en Ramon Anglada, a la guitarra i a les veus. Tres dels membres del Pony Pissador, que no serien res sense l'Adrià Vila, a la veu i a la mandolina, i en Miquel Pérez, també a la veu i al violí. Són precisament ells dos qui avui pugen a la caravana per presentar-nos el seu nou àlbum The Longest Pony, un àlbum de 7 cançons amb peces tradicionals i clàssiques del repertori folk anglosaxó i que a partir d'ara mateix podem descobrir ja a la caravana de Ràdio Estel.
Adrià, Miquel, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
She's a rotten brig with creaking in its hull and drag. Rope by rope we'll heave a windward hull and drag. Hey! Hull and drag, bullies hull and drag. Haul till the devil takes your haul and drag.
Clar, Adrià, Miquel, quan la gent escolta el nom del Pony Pissador, sap que hi ha festa, ara ens ho deia la Núria, sap que hi ha molt bon rotllo, però per qui no us conegui, d'on neix el Pony Pissador, sobretot d'on neix aquest nom?
Doncs això realment va ser fa molts i molts anys en una terra inhòspita. No, no.
Una galàxia a l'any.
Exacte. No, jo i el Ramon, quan érem més jovençuels, doncs volíem fer això, volíem fer un grup de música que inspirat en la música que vam sentir nosaltres a la banda sonora del Senyor dels Anells, sobretot en la música dels Hobbits, i, bueno, que hi ha una cançó, la mítica, és el Concerning Hobbits, i això, llavors, el nom neix d'això, de voler, com inspirat en aquestes sensacions i volent emular aquest lore del Senyor dels Anells, doncs vam posar el Pony Pissador, que és la taverna on coneixen, bueno, on hi passen coses. Anava a dir, no faré spoilers, però aquestes alçades de la pel·lícula...
Qui és més fan de la saga de tots vosaltres?
Va diferent. Nosaltres les pel·lícules les hem anat veient uns més, altres menys. El Ramon, per exemple, sempre s'adormia i gràcies a nosaltres va aconseguir veure-la sencera.
De fet, crec que l'única vegada que l'ha vist sencera va ser quan les van fer a l'auditori amb la banda sonora tocada per l'OBC.
Si no és així...
I va plorar, eh?
Home!
Bueno, jo també vaig plorar una mica.
Jo, per exemple, m'he llegit El Hobbit, vaig intentar llegir El Senyor dels Anells, no vaig ser capaç. Mm-hmm. El Guillem sí que crec que s'ha llegit Hobbit, Senyor dels Anells, Silmarillion i més.
No,
Silmarillion no. No m'estranyaria, però en tot cas, la nostra afició és variable. El que sí que és veritat és que a tots ens agrada molt, hi ha una part de la primera pel·lícula, i suposo que del llibre també, que és l'aniversari del Bilbo, i hi ha com una celebració i un estat d'ànim, un mood, una vibe, diguem-ne, que regna a l'atmosfera, que és això el que ens agrada a nosaltres emular.
Si em passo, digueu-m'ho, però us considereu una mica friquis que fan bona música?
Ho intentem, és com l'objectiu.
Sí, ho intentem.
No, clar, sí, no, crec que no és cosa nostra dir si ho hem aconseguit o no. O sigui, nosaltres a la nostra orella la satisfem, i si és per fer música per nosaltres cinc, doncs ho seguirem.
Clar, podríem dir que som friquis que fem la música que ens agrada, bàsicament. No?
Clar, i intentem fer-ho el millor que la nostra orella ens diu que ho hem de fer. Després, que a la gent li agradi més o menys, ja és com el repte, diguem-ne. Però l'objectiu és clarament el que estàs dient.
Totalment.
Heu viatjat per mig món, no? Per entendre com es fa aquest tipus de música, etcètera, etcètera.
Bueno, no sé si arriba a un 50% matemàtic, però molaria que sí. Realment estaria guapíssim.
Estaria guai, eh?
Sí, sí.
Home, és que aprendre música i viatjar, podríem dir que són les columnes vertebrals del que fan... Bueno, i tocar-la, evidentment, ens agrada molt tocar-la. Però això, aprendre noves músiques, aprendre a tocar-la i viatjar... és bàsicament el que ens agrada fer. I ho intentem fer, doncs, amb totes les forces. És que és...
De seguida parlant d'aquest nou disc que ens deia la Núria, que tot just va sortir ahir. Abans, però, una de les fórmules del Pony Pissador, per qui els conegui, seguiu-los, que són molt bons, de veritat. És la bona música i molt bon humor. Això neix a partir d'un moment precís o ja neix com a grup? Escolta, farem música, però ho traslladarem, això, eh? Amb bon humor, amb bromes...
Jo sí que podria posar un moment concret, que és aquell moment en què el Guillem Codern va entrar en el Pony Pissador, que va ser quan es van començar a disparar... es van començar a disparar les bromes...
Crec que és veritat és que la forma aquesta de comunicació entre nosaltres ja la vam tenir des del principi. Sí, sí que vam trigar una mica en acceptar que aquesta també havia de ser la nostra forma de comunicar-nos amb el món. Al principi se'ns feia estrany fins que de sobte ens vam adonar que qualsevol altra forma de comunicar-nos en el món acabava sent com postissa i artificial, i l'única forma que ens sortia natural era aquesta.
Clar, és que també va passar perquè des de que es va formar el grup fins que vam fer el primer concert, poder passar any i mig tranquil·lament, i el primer concert era, crec que va ser, la festa de l'aniversari del germà del Guillem.
Clar, que jo no hi era. Era un poni en el que jo encara no hi era.
Ell va començar més tard, és veritat. I clar, com que estàvem en aquesta situació, doncs tot ens preníem les xarxes socials i la comunicació amb el públic, faig com cometes amb les mans pels oients,
perquè vol dir amics, realment. Clar, amics i la meva família.
En aquesta situació de tens, què, 20 anys hauríem tenir en aquell moment, i ens comunicàvem pues, com qui porta les seves xarxes socials. I a vegades ara també agafem el mòbil i tirem enrere anys i anys al Facebook o a l'Instagram i comencem a mirar els anuncis que fèiem pels concerts, que no s'entén res, però, hòstia, ens fotem un tip de riure.
I parlant amb el Roc, el nostre mànager, de mirar enrere també i dir com pot ser que això, aquesta porqueria, us hagi funcionat i que estigueu aquí on esteu amb això en el vostre antecedent.
Bueno, us preguntava abans pel friquisme. En una entrevista a Mondo Sonoro us descriuen dient que tenim una estètica que és de tot menys seriosa, quasi cutre. I vosaltres, en la mateixa entrevista, insistiu dient-hi, treu el quasi.
Sí, sí.
Sí, o sigui, hi ha un punt de transparència en el qual a nosaltres el que se'ns dona bé, entre cometes, el que volem mostrar és una cosa, llavors totes les que queden en l'òrbita, doncs potser se'ns donen una mica pitjor. I en lloc d'intentar dissimular-ho, doncs hem decidit ser transparents en això i ensenyar el que de veritat és important, que és la cançó, i potser després el videoclip és un stop motion en el qual cada fotograma pues, passa en 2 segons. I és molt cutre, però l'important per nosaltres
que,
és deixa'm, la
deixa'm
cançó,
que
no?
Matitzi aquí, que cutre no vol dir treballat ni pensat, perquè a vegades per ser cutre hi has de pensar.
Correcte.
Hi ha cutreríos que no surten d'un dia per l'altre i bueno, que li fotem... Hi ha una intenció voluntària, no?, darrere de això és el que volem transmetre. I... No,
és veritat. També hem anat aprenent, a poc a poc, una estratègia que sobretot vam aplicar molt amb el que vam estar fent l'any passat amb els experts, que és una frase que crec que a mi m'ha canviat la vida, que és que les idees arriben una per una i la primera que arriba ha arribat la primera per algú. I si ha arribat la primera abans que les altres, per algú serà que ha corregut més i te la quedes. Llavors, quedar-se amb la primera idea que arriba moltes vegades acaba fent que treballis ràpid i que les coses surtin fresques i facin risa durant molt de temps.
Deia, em passaré a l'entrevista dient, deia, de seguida perdem d'aquest nou disc The Longest Pony abans, però una de les cançons que em ve al cap quan penso en vosaltres i que he rigut tant escoltant-la és del vostre àlbum anterior, Els Experts, i la cançó en qüestió és El Kraken.
Del fons de la mar en sorgeix una ombra, s'apropa temible amb els seus tentacles, el calamar gegant, el terror dels 7 mars. Ningú testifica, però...
És brutal, això, o sigui... Que...
A mi em fa molta gràcia cada persona...
Què us passa pel cap?
Cada persona s'ha quedat amb una cançó dels Experts com la seva preferida i és estrany, cada persona que li pregunta se n'haurà quedat amb una de diferent.
Sí, sí.
No ho sé, la veritat. A mi em va venir molt de gust tot el procés d'anar dient les bogeries que podíem, perquè no entrava dintre d'un projecte del Pony normal. I llavors crec que vam aprofitar i vam dir fem tot allò que no podem fer a la
ràdio. És més un divertimento, els Experts, és més un divertimento que un disc seriós?
Sí, podríem dir-ho així. Tot i que... ens va portar feina en el seu moment perquè era això, crec que la nostra secció era bisemanal, no? Cada 2 setmanes havíem d'estar allà i recordo que en el fons sí que són cançons curtes, però clar, has de tenir les idees, que això és del procés creatiu o de fabricació d'una cançó, per dir-ho d'alguna manera, és el potser el que no pots controlar tant. Però has de tenir una idea, llavors aquesta idea, posar-la en pràctica, gravar i... clar, era com, hosti, cada 2 setmanes treure una cançó encara que duri 1 minut o 1 minut i mig... Era, jo recordo que van haver-hi moments puntuals de... Bueno, aviam de quina xorrada parlarem ara, saps?
Sí, sí. Fet, va arribar un punt, de fet, a mig any que va dir tu, parem de fer tota la resta de coses durant un mes, sí, sí. Gravem tot el que queda d'any i ja seguim treballant amb la resta.
Més tranquil·lament. No, però va ser molt divertit, jo m'ho vaig passar
moltíssim.
Molt bé. Perquè això, perquè ens vam permetre fer un... Bueno, teníem unes llicències aquí que en un altre
brutals,
disc no haguessin cabut.
Per qui no conegui aquest disc, són versions, no? Feu versions d'originals i... us n'enfoteu amb molt carinyo, però us n'enfoteu al cap i a la fi.
I sobretot, que crec que és el més important, hem introduït sonoritats. Uh-huh. Cada dia anàvem allà en antena, explicàvem quina sonoritat havíem intentat imitar, que si era el bluegrass, que si era la
cumbia,
el shanty. I llavors era una molt bona excusa per explicar al final quina instrumentació i quina sonoritat demanava cada cosa, no? Llavors, al final...
Algú dels originals us ha dit alguna cosa?
En Xavi Sarrià ens va dir que va riure molt de la llama, el poble de la llama.
Versionava la flama, d'Obrim
sí,
Pas.
Sí, no? Amb una cúmbia que parla d'una llama.
Boníssim.
I li va agradar molt, va riure.
Ara sí, avui heu vingut a presentar-nos el vostre darrer àlbum, The Longest Pony, que sona així. Un disc que feu conjuntament amb The Longest Jones. Com neix això?
Aquest sóc jo, em sents?
Mira, puja-li, que s'agrada. Sí que és una mica Hobbit, eh?
Bé, doncs surt bàsicament de l'admiració i de l'amistat, perquè tot això d'aquí... Bueno, els Longest Jones, de fet, els van conèixer el Ramon i el Guillem. Bueno, tècnicament els vam conèixer aquí en un vídeo de YouTube que crec que era... Holloway Joe, pot ser?
Dels més antics.
Sí, que bueno, és que per saber, 10 anys enrere, o inclús més. I això, i bàsicament nosaltres, bueno, van ser els nostres introductors als shanties, els admiràvem que flipes, canten molt bé, llavors el Guillem i el Ramon van anar a un d'aquests festivals de shanties que podríem posar de similitud pues, la cantada de maneres
pels neòfits, què són els shanties?
Els shanties, perdó, són és el Kraken que heu sentit abans, aquest trosset de la cançó, són cançons marineres que del segle XVII aproximadament, que es feien servir per treballar. Tasques concretes, tenien una cançó associada que es caracteritzen pues, perquè hi ha una persona que canta les estrofes i tots els mariners o la tripulació canta la tornada. I això, ells fan molt aquest gènere, de fet es van fer famosos per una cançó que es diu Wellerman, que aquí potser no va arribar molt aquesta... boom que van fer, però arreu del món sí, o sigui, sobretot a països de parla anglesa.
És una cosa arrel de TikTok, potser algú sí. Sona.
Amb un... com es deia? Nathan
Evans?
Sí, no sé, un noi que és carter que va fer un TikTok amb aquesta cançó i...
Es va fer molt viral, però la gravació més bona que hi havia abans que ell fes això era la dels Longest Jones.
Va versionar la seva cançó. Sí, sí.
Per mi hi ha una cosa que és com, abans de conèixer-los teníem, almenys jo, una sensació que ells eren una mica uns Rolling Stones del món dels 60s. I arrel d'anar compartint espais...
No és difícil ser un Rolling Stone del món dels 60s.
Però no ho sabíem tant. Abans d'haver anat allà en els bolos era com, uah, aquesta gent deuen ser els Rolling Stones. I a mida d'anar compartint espai amb ells i anar compartint l'atmosfera d'un festival de 60s va ser adonar-nos de que ells sí que tenien el talent per ser anomenats els Rolling Stones, però aquesta glorificació, doncs no s'adeia amb la realitat. Estaven al nostre costat i a dia d'avui doncs es passen hores jugant a màgic amb el Ramon i l'Adrià iniciant.
Sí, sí. Arrel de l'admiració va néixer l'amistat i arrel de l'amistat i l'admiració pues, ha sortit aquest àlbum. És bàsicament aquest el resum.
Tot el friquisme s'ajunta, eh?
Sí, és que totalment, perquè són com nosaltres, però beuen més te.
Sí, és una mica la diferència.
Clar, una música que es pareix en el món anglosaxó, transportada a casa nostra, com ho viviu, això? Perquè, clar, a casa nostra no... Jo diria que no està arrelat, no?, aquest tipus de música.
Però ja hi ha hagut vària gent que ha fet... Bueno, això, de fet, als 90 es feia molt, de com traduir, adaptar al català cançons així. De fet, Santiana, qui era que la feia? És que em surt el Jaume Sisa, però no és el Jaume Sisa.
No. Ara no em vindrà al cap, però també un referent del folk d'aquelles dècades.
Uh-huh. Sí, es feia... Als anys 90 era molt típic això d'adaptar, el traduir les cançons, sobretot de parla anglesa, al català. I per nosaltres va ser una aposta, igual que hem començat potser amb la música celta i els shanties, perquè potser és la que genuïnament ens agradava més, però el nostre plan és seguir-ho fent amb altres músiques d'arreu del món. És a dir, ara estem obrint una nova etapa en què, per exemple, el Miquel està aprenent a tocar la viola de roda, el Martí el clarinet, el Ramon l'acordeó, el Guillem la gaita i jo el cavaquinho.
No pareu, eh? Cavaquinho, eh?
Cavaquinho és el pare de l'ukelele.
Val.
És l'ukelele portuguès.
Mm. I l'interessant és que cadascun està lligat a unes sonoritats i famílies de músiques i instruments diferents. Llavors això ens obliga a ampliar com mires. Jo també et diria que una cosa que ens ha planat molt el camí, que no podem obviar. És que tots hem estat de festa i hem cantat la Fiesta Pagana de Mago de Oz, que hi ha hagut uns teltes cortos i unes coses. Vull dir que, i al final, una banda sonora del Senyor dels Anells, una festa de Sant Patrick, que més o menys tothom sap que hi és o que no. Hi ha hagut sempre, hem sentit, potser no afició, però certa simpatia cap a la sonoritat que sona a folk irlandès, entre moltes cometes.
The Longest Pony, que és aquest darrer àlbum del Pony Pissador, juntament amb The Longest Jones. Us preguntava com naixia tot aquest projecte, com ha estat tot el procés de gravació.
Difícilillo.
Ha estat aquí, ha estat allà...
De les dues. De fet, van venir aquí a principis de l'estiu passat, van passar una setmaneta a casa de la Dolo, que és la mama del Ramon, des d'aquí una forta abraçada.
Sa Dolo.
Allà vam composar el tema, tot el CD, vam dir, mira, doncs serà això, tal, no sé què, ens vam posar deures, nosaltres vam, al llarg de l'estiu, vam gravar, sobretot a finals d'estiu, vam gravar la part instrumental, i llavors, quan va ser que vam anar cap allà a Bristol?
El setembre? El setembre o l'octubre vam anar cap a Bristol una setmana.
També a gravar la part vocal.
És com un intercanvi de l'institut, només que fas un disc.
Sí, sí, sí.
Què us captiva del món anglosaxó, a part de la música?
A part de la música, clar...
I la cervesa.
Clar, és diferent, per mi. No sabria si incloure Escòcia, Irlanda, Gales amb tot el sac de l'anglosaxó. Potser seria simplificar-ho, perquè de cada lloc diferent crec que ens han a tres cosetes diferents. La part instrumental irlandesa, les drinking songs irlandeses estan per una banda. M'agraden molt a mi personalment les cançons com rurals i campestres angleses, que són un altre món. Després està el món dels seixantis, que clar, hauríem d'englobar tota la gent que es movia per mar i que potser no tenia un lloc que li pogués dir aquest és el lloc on jo tinc el DNI, no? I llavors, clar, és com complicat. Crec que ens atrauen aspectes molt diferents de lo que seria la cultura en parla anglesa.
I no som tan anglòfils com...
No.
Crec que no. De fet, la cultura en general, no sé com dir-ho. O sigui, ens agraden coses molt concretes. En general, a Anglaterra no li tenim cap apreci més enllà de... No, a vegades ho
pensem. No en especial, exacte.
Perquè són molt... Per la nostra experiència, hem anat sovint, són molt, es creuen molt al centre del món. I tot gira al voltant d'Anglaterra, això és una cosa que també... Per això estem ara... obrint i intentant incorporar nous instruments que no siguin tan anglòfils, per dir-ho d'alguna manera.
Sí,
totalment. I que no estiguin tan centrats, pues això, com en la música, dic anglòfil, però també parlem de la música americana, també. En aquest CD es pot sentir una cançó de bluegrass, que, perquè ens encanta, és un gènere musical que ens agrada, però al mateix temps hi ha tot aquest... A nivell cultural fa una mica de... No sé, fer apologia d'Anglaterra és com... No.
I crec que també hi ha una cosa molt que té un pes important i no podem com fer veure que no existeix, que és que l'anglès, més o menys, qui més qui menys de nosaltres ja el parlàvem. Llavors, la música de l'Orient del Mediterrani ens interessa moltíssim. A mi la música grega, la música potser fins i tot eslava, però ja a part de ser un idioma diferent, és un alfabet diferent. Llavors, diguem-ne que en el dia 2 d'intentar descobrir música que es busca en anglès, has descobert més volum de música que en el dia 2 d'intentar averiguar coses de música àrab, per exemple, que has d'anar lletra a lletra aprenent un alfabet nou, el qual és un procés preciós i que li recomano a tothom, però és més lent que posar-se a descobrir música irlandesa, per exemple.
Per això no som tan amants d'Anglaterra, algú li enxiula les orelles i no les té petites. L'àlbum de Longest Pony, que té 7 cançons i la majoria són en anglès, a excepció d'una vanera, el pirata Joan Torrelles.
Per nau, un vaixell de 20 canons. Per llar, els confins blaus de la mar.
Per què totes en anglès i aquesta en català?
Perquè parlem català, per sorpresa de tothom.
Sí, i aquest debat que estàvem tenint ara fa un moment ja el vam tenir amb els Longest en el seu moment, això de l'anglès amunt i avall. I nosaltres els hi vam explicar, que quan estem tenint una conversa amb ells en anglès és perquè nosaltres sabem parlar en anglès, però també perquè ells només saben parlar en anglès.
El que dèiem de que no són el centre del món.
I al final van acabar reflexionant com... que els hi produïa certa enveja que nosaltres poguéssim agafar el repertori que tenen en el seu país i cantar-lo perquè coneixem l'idioma i ells no ho poguessin fer al revés. Llavors ens vam esforçar en que poguessin fer al revés i poguéssim agafar una vanera, que és el nostre 60 català, per dir-ho així,
sí, totalment.
I que poguessin agafar ells i participar de la nostra vanera, igual que nosaltres hem fet amb el Fort Migroc i qualsevol altre 60.
Qui és Carles Casanovas?
Pues l'ex-cantant de... Bueno, un dels ex-membres de Port Bo. Compositor. Port Bo és el compositor d'aquesta manera. Perquè Port Bo, per si no ho sabeu, és un grup d'havaneres. De fet, podríem dir que és el grup d'havaneres.
El mític, eh?
El mític grup d'havaneres, que és un grup que mai morirà, en principi, perquè passa com amb les Macedònia. No sé si us
una bona, molt bon nexe, sí.
Que Macedònia, no sé si us sabeu, però és un grup de normalment són noies, que el grup no mor, simplement quan les noies es van fent grans, doncs n'entren de més joves, perquè és com un grup, no sé,
com un equip de futbol o d'un esport. Sí, vas entrant i vas sortint.
Tal qual. Pues Port Bo, de fet, crec que va ser l'any passat, van fer un canvi de cicle, un canvi generacional, en el qual el Carles Casanovas, doncs, es va decidir jubilar. Que, de fet, jo me recordo que ho parlàvem amb ell, perquè va gravar amb nosaltres fa el Llars i Trons, una cançó que estan allà els tres Port Bo, i amb el Mineu, també. I me recordo que, clar, li feia molta pena perquè no es podien jubilar, o sigui, no podien cantar i jubilar-se, perquè, clar, si tu fas concerts, has de cobrar els concerts, i, per tant, no et poden donar la jubilació perquè estàs en actiu.
Exacte.
Per tant, tenia aquest dilema professional de, què ets a fer?
Coses que no ho penses, però això és així, eh?
Ho hem anat dient, The Longest Pony és el nou àlbum del Pony Pissador. Es va estrenar justament ahir, el 21 de març, ara ja farà 24 hores que l'àlbum és a les mans del públic. Heu tingut ja feedback?
Sí, de fet, van fer un directe a Twitch, sí, en el que escoltàvem en primícia el disc, i l'Adrià estava a punt d'anar-se'n a dormir, perquè eren les 12 de la nit i realment la gent es llevava. Però sí que teníem molta gent que estava allà, molta més gent de la que jo m'hagués esperat, que estava allà escoltant un tema rere l'altre i donant-nos molt bon feedback. I amb el pas de les hores, doncs, això també s'ha anat com reafirmant. Sobretot, a mi m'agradaria recalcar que des de que va sortir el videoclip d'All For Me Groc, nosaltres sí que hem vist que ens hem pogut apropar a un públic de parla anglesa que encara no ens havia escoltat. Llavors és una cosa que, com ja ha dit l'Adrià, ens agrada viatjar sempre que surt la possibilitat de espera aquesta gent d'aquí d'aquest país que no hi havíem anat. Doncs, òbviament, això és una cosa que ens trempa molt.
Home, aquí, sent una mica honestos, hi ha una mica la voluntat de com introduir-nos a la fanbase dels Longest Johns una mica.
Correcte.
Perquè ells tenen realment molts oients i, sobretot, molts oients a l'altra banda del xarco, per dir-ho així, no sé com dir, per dir-ho.
Sí, per dir-ho fàcil.
Ja està. I jo que sí que sóc una mica fan de les estadístiques i tal, sí que estic com monitoritzant una mica el seguiment d'aquest CD a l'Spotify. I l'Spotify mola perquè ho pots veure tot, en plan, et diuen, la teva música, aquí l'escolta, i la pots classificar per dies, hores, minuts i per països, bàsicament, des de Tombuctú fins a Estats Units. I sí que als Estats Units hi ha hagut una... O sigui, que ens escolten, crec que eren 200 persones o 300 persones a l'últim mes, i des de que ha sortit el CD, que és ahir, bueno, CD i single, que el single va sortir la setmana anterior, doncs ara n'hi ha quasi 3.000, vull dir que és...
Que això no serà així sempre, tota l'estona, sempre acabarà baixant en algun moment, però ja és un apropament que no havíem tingut abans, i una sèrie de llocs del món que no hem vist, per tant, això és sempre bona notícia.
Anem a parlar una mica del món dels músics. Vosaltres, com a Pony Pissador, us dona per viure el Pony Pissador?
Aviam, no, perquè...
Els ha caigut al cap, els dos.
Perquè l'oxigen està a l'atmosfera, però no, realment jo treballo d'una altra, o sigui, per ser, podem ser honestos, no? O sigui,
sí, home, us ho demano, sí,
ells es van demanar una subvenció de la hòstia, que jo no hi vaig arribar a temps perquè tenia 30 anys i llavors a mi em toca treballar.
No, i el que sí que tenim, un sou
subvencionat.
Sí que tenim un sou, sí que ens està permetent rascar una mica, sí, el que és poder viure, però sí que és veritat que si un tenia estalvis, si l'altre va rebre una subvenció, això sí que ens ha ajudat moltíssim a engegar aquest principi de projecte. Sí. Sí, sí. I, de fet, encara ara mateix està sent una mica difícil i tot depèn de com ens vagi aquesta temporada, de què puguem seguir vivint sense anar amb l'aigua al coll tota l'estona. Perquè realment ara estem en un punt en el que diem, hosti, que guai, hem arribat a un punt que podem més o menys subsistir, però crec que més o menys subsistir no és un objectiu com de màxims ni ningú.
Bueno, és que no deixa de ser, a part de... O sigui, hi ha moltes inversions que hem hagut de fer que nosaltres no hi comptàvem.
Correcte.
Perquè és com, fins ara anàvem amb la mandolina i el violí i la guitarra als concerts i cap problema. Però ara hem hagut de comprar equip tècnic amb els in-ears, que són uns cascos que es posen per sentir... Bueno, que amb la professionalització, abans de professionalitzar-te, hi ha una inversió bastant important en material. I, clar, ara no puc parar de pensar en el cotxe, no? Tenim un cotxe que morirà d'aquí dos dies.
Aprofitem per dir que venem un Seat Alhambra semivell
o trossos que ens vagin caient per allà.
Les rodes segueixen sent circulars, això sí que de moment no hi ha cap roda elíptica.
Però sí, sí, és com... Si aquest cotxe no ens aguanta la temporada, no sé com ho farem.
Change.org.
Sí, perquè realment... No, i a part, també, clar, amb tot això d'aquí hem hagut de contractar molta gent, ara hi ha darrere un equip, bueno, doncs els pols esprensils que hem dit abans, ells cobren per fer la seva feina, com és lògic. Hi ha un equip tècnic que també cobra per fer la seva feina, i clar, nosaltres com a jefes, doncs... Pues...
Sí, o sigui, per resumir-ho molt, ara mateix estem sent els nostres propis jefes, i per haver arribat fins aquí, que té la que ens ha costat, hem hagut de ser molts anys els nostres propis becaris, i treballar moltes hores veient 0 euros.
Em dèieu que havíeu presentat ja el disc a través de les xarxes socials, a través de TikTok. Suposo que hi ha ganes de directe, ja.
Bastant.
Sí, eh?
De fet, avui venim d'un assaig, sí. I cada cop els assajos sonen millor i ens està venint molt de gust poder compartir això amb més gent que no sigui les nostres 4 cares, 5 cares, que ens veiem cada dia, no?
Bueno, que anava a dir que a més és molt xulo perquè per aquesta temporada hi hauran com 3 formats, 4 formats diferents del Pony en directe. Un és aquest, que vindran els Longest Johns, que ja aprofito per fer una mica de publicitat, que és el abril 5-7.
Sí, espera't que... Jo tinc apuntat un el 30 d'abril.
30 d'abril? No, aquest... No.
Si venen... el calendari, aneu parlant, aneu dient coses, doneu-me temps.
Venen, portem els Longest cap aquí a tocar aquest CD per la gent que ho vulgui. Seran...
El dia 5 de maig els tindrem a la Sala Salamandra, que és divendres. Home. I el diumenge, dia 7 de maig, els tindrem a l'Auditori de Girona. I llavors, bueno, si podeu un dia com l'altre, és important dir-vos que a la Salamandra s'estarà de peu. Mm-hmm. Per tant, si t'agrada més la ballaruca, vine a la Salamandra. En canvi, a l'Auditori de Girona doncs estarà assegut. I si vols escoltar amb detall cada nota i no perdre't res, és millor de l'Auditori.
The Longest Johns només us acompanyaran aquests 2 concerts?
De moment sí.
De
no
moment,
volem
sí.
Donar més detalls perquè mai se sap.
Però, bueno, estem treballant en que tornin a venir perquè realment, collons, ens hem corregat un CD i volem tocar-lo en directe. Perquè és
si no ens amagarem. Si poguéssim venir tot l'estiu, els hi diríem que vinguessin tot l'estiu.
De fet, nosaltres també hem d'anar allà cap allà en algun...
Correcte.
Sí?
Sí, si hi ha catalans a UK, doncs que sàpiguen que acabarem anant allà.
Parlàvem de les xarxes, que és on heu presentat aquest disc, i pensava, no sé si les plataformes digitals us ajuden precisament per aquesta difusió que se'n fa a la música i podeu arribar a molts més llocs, us perjudiquen perquè tots sabem com paguen les plataformes musicals, no ho sé.
Parles de Spotify, ara?
Sí,
vale.
sí, posem-hi nom. Spotify, Apple Music, també.
Sí, això d'aquí és el de sempre, perquè... No tens alternativa, realment. No... Bueno, això és una opinió meva personal, eh?
Sí.
Bueno, ja has de ser. És que si no la gent no t'escolta, perquè és... Vull dir, jo faig servir Spotify. Per què? Perquè va bé. En plan, perquè funciona. I és... Sí que és una mica contradictori, perquè realment paguen malament, però és que l'alternativa és que no t'escoltin. O sigui, no hi ha alternativa. I ets... Bueno, les típiques contradiccions de la vida, no?
I per una banda d'això i per l'altra, que nosaltres també crec que sempre hem tingut com molta vocació de bards, com de juglars estrany del segle XXI, i que si això que estic fent i l'Spotify no em dona diners, doncs em posaré a fer malabars per Twitch, és igual, però sí. Acabaré aprenent alguna cosa que m'acabi donant alguna sortida. Crec que aquí els directes que vam estar fent per YouTube i per Twitch durant la pandèmia, la presència dels mecenes de la Xeta, fan molt. Llavors, que Spotify no ens hagi donat ni un duro, no ens sembla bé, però ens hem hagut de buscar les garrofes.
5 de maig, que els podreu veure a la Sala Salamandra, a l'Hospitalet de Llobregat. 7 de maig, a l'Auditori de Girona. Però aneu també al Vinyarroc, per exemple.
Sí.
Aneu al Festiuet. Què rieu, que no ho podia dir o què?
Ah, no, sí.
És que no deixa de fer-me gràcia que puguem dir què passa a Vinyarroc.
Exacte.
Jo tinc moltes ganes de... El meu pare és un formatge a Villarrobledo, allà serà una imatge... Bueno.
Què canvia d'un concert tradicional a un gran festival, a participar en un gran festival?
Una cosa que canvia és que no sabem parlar gairebé el castellà, i llavors segurament direm unes quantes catalanades. Sí que sabem parlar el castellà, però sí que passa això de que quan has fet el mateix concert en català i l'intentes com traduir simultàniament, doncs tens catalanades. Haurem de practicar la fluïdesa
en castellà. Fem millor en anglès que en castellà.
I a part d'això, poca cosa més canvia. Crec que el públic de certes edats en certes hores del dia és igual, exactament, més o menys on vagis.
El 2002, que veu treure disc, abans l'escoltàvem, els experts, ara heu tret aquest The Longest Pony. Teniu projecte ja?
Sí, no?
Sí?
Bueno, per això estem aprenent instruments nous.
Clar. O sigui, l'altre dia també ho parlàvem, això una mica en conya, que tenim Pony per 50 o 60 anys més. Si posem un darrere l'altre tots els projectes que se'ns han arribat a acudir i que ens puguin produir algun tipus d'inquietud. Wow. Llavors, sí, tenim molts projectes entre mans i ara mateix ja et puc afirmar, com deia l'Adrià, amb els instruments nous, estem activament posant-nos-hi.
La idea també és recuperar el poni antic, sí. Com si diguéssim el poni del matricular una galera, no sé si... Mm-hmm. Si...
Pues és el disc que veu venir sí, a Radio era... Estel, amb aquells sons guturals...
Exacte, etcètera, aquest era el disc xulo. Que ens havia de portar al Superestrellato, sí. I de cop, pandèmia. Bien. doncs això. I en aquell CD poder vam estar... Què? 2 anys, 3, tranquil·lament, entre que el composàvem i el gravàvem, perquè estàvem aprenent a fer-ho. Mm-hmm. Estàvem aprenent a tocar els nostres instruments, estàvem aprenent a fer arranjaments de veus, estàvem aprenent a fer servir tot el programari, etc, etc. I això és el que està passant, o el que volem que torni a passar en aquest nou àlbum, i pues això, introduir moltes noves sonoritats que la gent no s'espera ni coneix, probablement.
I la veritat és que és de lo més refrescant que estem fent ara. Ja ha arribat a un punt en el que t'has avorrit de certes coses que dius, no em puc avorrir d'això, no em podria arribar a cremar. Doncs la millor cura és que de sobte el Guillem aprengui a tocar la gaita i jo aprengui a tocar la pandereta i que tinguem 5 minuts de dir, uau, que guai això, que és nou, que estem aprenent des de zero, que xulo. I amb el cavaquinho i l'acordió, és una passada.
T'haixo del guió preguntar per la pandèmia. sí que us volia preguntar, com, i arran de que abans ho dèiem, no és una música especialment arrelada al nostre país, com es queda la gent quan us veu en el directe? Perquè suposo que és sorpresa absoluta. Mentre em responeu això, Núria, fes entrar el Didac un moment, que això ens ho respondrà ell també.
És bona aquesta. Com ho respon la gent? Jo et diria que sempre hi ha com una presència magna dels mecenes. Quan hi són, es nota que hi són. Diré mecenes i veïns de mecenes, també com la part fan, la part de gent que compra el merchant, com el company que està entrant ara mateix. Sempre que hi són es fan notar, ens fan cartells. Jo crec que hi ha una cosa que caracteritza el poni del passat amb el poni del present. Abans el poni del passat feia acudits i la gent reia, i ara s'ha convertit en una cosa una mica recíproca. Nosaltres l'hem deixat de fer acudits, però la novetat és que el públic també ens els fa a nosaltres i nosaltres també riem i som partíceps d'una cosa
és fantàstica.
És genial.
Però com ho fan, això? Pugen o...?
Ens fan cartells que llegim des de dalt. Ja va haver-hi un tio que ens va canviar això que és el setlist, que és el paper de l'ordre de les cançons que faràs. Doncs ens en va imprimir uns que eren falsos i ens els va posar. No ens va arribar a trolejar el concert, perquè vam poder fer el concert amb normalitat, però sí que la primera... contacte del concert va ser com aquest paper és fals, és troll, quina gràcia. Vaig començar el concert amb un atac de riure. Crec
totalment,
que
totalment.
No podria imaginar-me cap.
Un menir amb pirotècnia, hi ha hagut això, un menir que porta com una candela d'aquestes que s'encén, un altre que s'ha fet un menir inflable, que és, però, gegant, vull dir...
El tio que es disfressa de Jetpack Jordi. I que ser...
Bueno, sí. Sense anar més llum, també el Quim i el Ferran, que hi ha vegades que pels inirs, allò que he dit que ens hem comprat abans... quan, jo què sé, recordo un dia que cantàvem el llom del Diplodocus i de cop ens van començar a explicar xistes per l'orella i era com que no et pots concentrar, no pots estar afinant mentre algú està aquí, a més...
Notificacions de WhatsApp.
Totalment.
Uau. Deia que feia entrar el Didac, perquè avui porta una dessuadora vostra, marxant d'Asi. Ja, mira, els he espagat el proper CD, també.
que la samarreta també la porto.
També.
Porta el pack. Vols que fes calor?
També.
Moltes gràcies.
Ho deia perquè, a part de que en Didac és una de les persones d'aquesta casa que ens paga, i sempre has de quedar bé, deia, com es queda la gent, no?, quan us veu. Jo no us he vist en directe encara. Em queda pendent, eh? Tinc moltes ganes de fer-ho i em sembla que si no ho faig a la Salamandra ho faré a Girona. Dida, que quants concerts has anat del Boni?
A cap.
Hòstia.
És tan trist que a cap. Les tres vegades que he intentat anar a veure el Boni, les tres vegades ho ha plogut o m'han convidat al cine i és tan trist que vagin al cine. És molt trist, això.
Va molar la pel·li?
No.
M'està destrossant l'entrevista. Què t'agrada, tu, del Boni?
A mi...
O com definiries el Pony
Pissador? Les seves cançons, que realment hi ha algunes que dius what the fuck, o sigui, què estan fent? Les escoltes i et fan tanta gràcia que és el que realment em van enganxar d'ells.
Una mica el que dèiem, el what the fuck. És això el que busqueu?
Crec que... No sé si ho busquem deliberadament totes les vegades, però sempre que ha sigut aquesta la resposta, crec que ha sigut molt ben rebut. Crec que també arriba un punt que nosaltres, perquè haguem friquejat durant 3 anys de música tirolesa, per nosaltres el Tirol ja no és what the fuck, però és evident que quan la gent rebi la música tirolesa sabem que dirà what the fuck, i tot bé, ens agrada que ho facin.
Adrià Vila, Miquel Pérez, ells són, més els que falten, el Pony Pissador, que els podreu veure, com dèiem, a Girona, a la Sala Salamandra aquest mes de maig, però també al Vinya Rock... Ara m'ha fet molta gràcia dir-ho això, el Vinya Rock.
Vols que diguem alguna cosa en especial pel micro al Vinya Rock? Se t'acut alguna cosa que no podem perdre l'ocasió?
Home, una.
Una.
La caravana de Radio Estel.
La caravana de Radio Estel?
Fes-t'ho com vulguis.
És el programa La caravana de Radio Estel.
Ens fareu arribar aquest àudio?
Home, O sigui, el que segurament estaria guapíssim és colar-ho sense cap mena de context.
Sense sentit.
Sense sentit.
És igual.
I que hi hagi algun silenci i que algú cridi això. Podem intentar gravar-ho, però també et puc assegurar que potser no s'entén. Però,
intentem-ho.
Hem jugat.
Intentem-ho i juguem. Moltíssimes gràcies per venir avui a l'estudi de la caravana. Que vagi molt bé.
Ei, ser un pirata és molt divertit fins que algú li talla la mà. No podràs venir un sabre per batre't en duel si vols ser un tio el capità. Hauràs de dogar-t'hi i no tindràs dits i el banjo no podràs tocar. Ser un pirata és molt divertit fins que algú li talla la mà. I tot és part de ser un pirata. No es pot ser un pirata amb totes les mans. Oh, tot és part de ser un pirata. No es pot ser un pirata amb totes les mans.
Sí, ser un pirata és molt divertit fins que algú li buida en un ull. No podràs d'un monocre posar un ull de vidre i posar-lo les nits a remull. Però si a baralla hauràs de vigilar que no caigui mig a l'aldarull.
Ser un pirata és molt divertit fins que algú li buida en un ull. I tot és part de ser un pirata. No es pot ser un pirata amb totes les parts.
I en un abordatge d'enxar-te seràs incapaç, però podràs no dutxar-te durant uns quants mesos que la pudor no notaràs.
Hey! Ser un pirata és molt divertit fins que algú li trenca el nas.
Ràdio Estel.
Hey, hey, hey! La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què? Rafa Sanahuja.
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Veniu a mi. La passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar les paraules de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. El 25 i 26 de març i l'1 i 2 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu, apropeu-vos a aquesta història universal i emocioneu-vos amb nosaltres. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. David Balaguer i les coses més quotidianes.
Espera't, ara et saludo, David?
Sí, sí, perquè, escolta...
Olma Giró, que quasi ens mates un col·laborador d'aquest programa.
Que això no s'aguanta, hi ha una dona que
fa ràdio.
Això no s'aguanta?
Això no s'aguanta.
No,
és un dels clàssics d'aquesta casa.
És un bon títol, eh? Això no s'aguanta.
Això no s'aguanta, correcte.
Que no s'aguanta.
No s'aguanta, estem parlant del roll-up.
És que acaba de... Explica'l tot. Acaben de venir Pony Pissador,
sí,
que ha trepitjat fora aquí l'estudi, i clar, doncs mira...
Que acaben de signar una dessuadora, no sé si és la primera que signen o no, però acaben de signar la dessuadora del nostre company, d'en Didac.
Tot i no haver anat a cap gràcia. Concert,
tot i no haver destrossat l'entrevista amb una sola frase. No m'havien fet mai això. Està molt bé, està molt bé. David Balaguer, bona tarda.
Bona tarda.
Va, anem ràpid, que està sí. Arribat el ploure, que deia aquell.
Tinc por, ara, eh?
No, és que
perquè
cau això.
Perquè això no està ben subjectat.
Clar, clar, clar.
La lona de...
I em sembla, que ens vols parlar una mica d'això, eh?
És un crim!
Sí, vull parlar de crims, del programa Crims, sí. I és això, aquí es podria... Això podria ser una cosa que vosaltres, un complot
ara.
De tots els de l'emissora, i sobretot dels de la caravana, que voleu acabar amb la meva vida, i aquesta lona l'heu col·locat de tal manera que caigui damunt del meu cap. Sí, sí, sí. Bé, no, això s'aguanta.
Ja està, eh? Mira, José Matosas, pon un José Matosas en tu vida.
José, hola. José.
Ja està. I María José.
I María José Mendoza, que també la tenim a l'estudi. És veritat, és veritat, és veritat. És veritat.
Ja sé, indigna.
María José Mendoza viu en indignació perpètua. No passa res, sí. No passa res, és així.
María José, et veig molt abrigada, un jersei de collal.
No, comen... Què és això?
Fem l'acció quan vulgueu, eh?
Fot, ai, perdó.
No, 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 cap mena de problema.
Doncs sí, avui m'agradaria parlar-vos de crims, perquè...
Va.
Hosti, realment és un fenomen molt bèstia.
És bèstia, eh?
Mira.
Oita.
Escolta això. D'entrada ja és la importància de tenir una bona capçalera.
Ja sé què dirà, Joan, no ho diguis, no ho diguis.
No,
digue-ho.
Sí, no, mira,
perquè
diguis,
sabíem...
Joan, oh, i el nus de la Trinitat,
doncs
dices
no.
De dalt,
doncs
preciosa
no.
Imatge.
Doncs no, ara us sorprendré. Sabíem que parlaries d'això, i quan m'ho ha dit Andreu González aquest matí, em fa... És que en Balaguer avui parlarà de... I ens hem captat el...
Sí, sí.
La nota aquesta extraña... Sí. No, això.
És que és sensacional. És que quan comença crims. Aquesta capçalera, crims, el Carles Porta, quan comença aquesta capçalera...
Jo tinc dos somnis. Fer d'espícar al Camp Nou i posar la veu a crims.
Doncs ho fas bé.
No li diguis.
A veure, torna-ho a fer.
Crims.
Et queda bé.
Sí, queda bé, eh? Crims.
Ara, no, però has de pronunciar la M, si no, no.
Sí, sí, però et surt millor a tu. Hòstia, torna-ho a fer.
La última ja, eh?
Sí, l'última.
Va. Crims.
Uau! No, ho fa bé. Llavors, què passa? Que quan tu sents aquesta música, quan veus aquesta capçalera, t'entra una barreja de sensacions que és difícil d'explicar. Són aquestes barreges estrambòtiques i estrafolàries de la vida. Saps com quan eres petit i, no sé si ho fèieu vosaltres, a la meva època es feia, anaves a una festa d'aniversari i hi havia Fanta,
sí.
Hi havia ganchitos, i hi havia gent que sucava els ganchitos a la Fanta,
sí,
per fer la gràcia.
Sí.
Això? Doncs són aquestes...
Prova, que està muy bueno.
Exacte, prova això, que està molt bo. Aquest tipus de coses estranyes, o per exemple, també quan es feia les nubes, les famoses
correcte.
Nubes, els núvols, que eren tot sucre, allò de cremar-los.
Correcte, s'inflava. No?
Cremaves o inflaves. Llavors són barreges molt estranyes i la sensació que em provoca aquesta capçalera és una d'aquestes barreges estranyes, perquè per una banda hi ha l'excitació de dir, hòstia, comença crims, a veure quin cas surt avui, què ens diran, què explicaran, qui serà l'assassí macabre, no? Però per l'altra és la basarda de saber que et trobaràs, doncs això, no? Amb una història...
Amb un capítol fosc.
Sobre la història de Catalunya, sobre la història truculenta de Catalunya, sí. Perquè són casos que han succeït en la seva immensa majoria en territori català.
Va començar amb Tor, la cosa.
Sí, correcte. Sí, que la història de Tor, que té molta
que
tela. Té molta tela.
Llavors... mica Fuente Ovejuna, allò, eh?
Sí. No, i que encara no se sap què va passar.
No.
Perquè una de les coses bestials d'aquest programa també és un concepte que hem tractat moltes vegades en aquesta secció, el famós concepte de la incògnita no resolta. Les incògnites no resoltes...
Ens encanten.
Sí.
Ens encanten.
I tant.
Per què? Perquè ens agrada fer les nostres suposicions, arribar a les nostres conclusions, les suspicàcies, no? Hòstia, això va ser perquè aquest tio... I ella té la seva teoria, la Núria, tu tens la teva, i...
Abans ho comentàvem.
Debatre durant hores i hores i hores.
Tu has vist, David, el capítol d'aquesta setmana, el primer capítol de la nova temporada?
Sí, clar.
No vas tenir clar qui era l'assassí només veure'l?
Sí.
És que a vegades passa, això,
de
també.
De vegades passa, sí. Hòstia, el d'aquesta setmana, molt sòrdid, eh?
Sí.
Una història...
Hi ha gent que té cara d'assassí.
Sí. Ah, aquesta és l'altra. Tu veus crims, saps que són històries que han succeït a prop de casa teva, en realitat, perquè, escolta, la de l'assassí del Putxet...
Sí.
Aquell tio anava... De sobte vaig veure que anava a jugar a billar, perquè ho diu el capítol, a un local que està al costat de casa dels meus pares, al qual jo hi he anat moltes vegades.
Uau.
I dius, hòstia, és que possiblement has coincidit aquí amb aquest tio algun dia, no? Clar.
A tu no t'ha passat
també... I en Ramó molt.
Jo ho he fet, però al revés, a la inversa. Te'n recordes el capítol aquell, ara no ho recordaré, de l'edifici de la Diagonal?
Sí, el de la...
Té un nom, aquest edifici
sí,
molt conegut, eh?
Ara no ho recordo, però és el cas de la Permanyer, no?
Exacte.
Sí.
Doncs el dia següent de l'emissió del capítol, vaig tenir la necessitat imperiosa d'anar a visitar l'edifici.
No, és que ens va explicar la periodista Marta Freixanet.
Sí.
Ens va explicar un dia que es veu que ella...
La Talaia.
Sí, correcte. Aquell cas també és molt, molt truculent.
Sí,
doncs
sí.
Ens va explicar que ella va tenir com la necessitat... Ella ha portat tot el tema del cas de la noia de Portbou. I va tenir la necessitat d'anar a veure l'arbre on aquella noia va aparèixer orcada.
Sí, senyor.
I va anar.
Sí, senyor.
I va anar. I saps a qui es va trobar quan va arribar allà? El Carles Porta.
Home.
I es van conèixer justament allà, i era el seu cap, que només s'havien vist només a través d'una pantalla, perquè era l'època de la pandèmia i treballaven des de casa.
Fort,
I el dia que es troben per primera vegada cara a cara, wow, és sota el pi de... És molt fort, aquesta història.
Mira, Andreu González, que em diu, el que ve el proper dilluns, em diu Andreu González, paraules textuals, eh? Flipes. Carles Porta surt per primera vegada de l'estudi de ràdio per entrevistar la dona de la víctima.
Hòstia. Doncs això serà gros.
Fortet serà això. Mm-hmm.
Què passa? Comentàvem això, que moltes vegades la proximitat dels casos et crea sensacions molt estranyes dins del teu organisme, mm-hmm, i una d'elles és, i això us haurà passat, que de sobte vas pel carrer, vas pel metro i tothom et sembla sospitós d'alguna cosa.
Sí, a mi
passa això?
Sí, tant. De veure un capítol de crims, dic, tothom, a qui mato. Sí, ho passo fatal, eh?
Sí.
Soc molt...
Sí, és a dir, el dia següent del capítol, el dimarts, tu agafes el metro i tothom et sembla sospitós d'alguna cosa.
Sí.
Tothom podria ser un assassí. És així.
I si és el metro, com a mínim, dolora malament.
Però per què passa això? Perquè tu veus històries d'alguns personatges que d'entrada semblen molt bones persones. Semblen tios...
Són els pitjors. Sí.
I després comencen a forgar la seva vida i es descobreixen tot de coses que... I llavors, clar, tothom passa a ser, per mi, però fins i tot vosaltres, amics meus.
Ai.
Jo us conec de fa temps i sou gent... Us estimo, us admiro, però tots sou en realitat una punta d'iceberg.
Som potencials assassins.
No sabem,
igual som imatges.
Sou puntes d'iceberg. Igual que tothom, vas pel metro i tots els caparrons són només puntes d'iceberg. No saps què s'hi oculta allà. I això fot cosa.
Ho fas amb una cara de faredat.
Sí. Llavors, clar, tu
també ho ets, eh?
Clar, evidentment, no. Evidentment, que això no m'anamago. Llavors, tu és clar, m'ha agradat que li digués que el seu cap és una punta d'iceberg. No t'ha agradat, ho sé, Olma. Però què passa aquí també amb això? Que tu necessites aquest tipus de revolucions internes. Mm. Les emocions moltes vegades estan molt tranquil·les, massa calmades. I tu vas a buscar la revolució de les emocions veient, per exemple, un capítol de crims, no? Mm-hmm. Perquè és que se't regira tot.
Hi ha gent que et diu, hi ha gent que no li agrada crims, i et diu, no, és que ho mires per morbo. No, no és morbo.
No és ben bé morbo.
No, hi ha una fina línia que separa el morbo d'això que estàs explicant, que jo tampoc ho sé.
No ho sé explicar, perquè aquí passa...
No sé dir una sola paraula.
No, és que jo faig teràpia fent aquesta secció d'avui, perquè a mi em passa una cosa, que és que vols veure crims.
Mm.
I et sents de vegades un punt brut pel fet que vulguis veure crims.
Clar.
I dius, després et reconforta molt, en parlarem d'aquí una estona amb l'Olma Giró, et reconforta molt veure que hi ha un grapat de gent com tu, i que cada vegada en són més els que miren crims. Aquesta setmana van batre el seu rècord d'audiència.
Més d'un milió d'espectadors, eh?
Clar,
una borrada.
Això és una salvatjada.
19% de share, que això ho fa un Barça-Madrid.
Exacte. Llavors et reconforta, però aquí després entrem ja en aquest tema de les dicotomies, que a mi tant m'agraden, i en el tema de les contradiccions humanes. Clar, tu no vols que hi hagi crims al món. No vols que hi hagi crims al món, lògicament.
No, però si no n'hi ha, no hi ha Carles Porta.
Anava
exacte,
a això.
T'agrada veure-ho.
Però clar, si no hi ha crims al món, no hi ha el crims de Carles Porta.
Ara.
No hi ha sèries on t'expliquen històries de crims si tothom fos bondadós i ningú no matés.
Uh-huh.
Tu vols veure aquest tipus de programes,
clar,
però en canvi no vols que hi hagi crims. Quina gran contradicció, eh? Et pot
explotar
el cap. És brutal, aquesta contradicció. A mi això, sincerament, m'ha afectat moltes vegades, perquè dius, val, jo no vull crims, val? Però llavors no pots veure aquests programes.
Clar.
I després tots aquests personatges, tots aquests assassins, i és una cosa que és forta de dir, però que és veritat, estan envoltats d'un halo, que és fascinant.
Uh-huh.
La complexitat del cervell humà. Tu vols entendre què porta una persona a fer una cosa d'aquest tipus?
Sí, senyor.
És així.
Mira, és una de les preguntes que faig habitualment aquí els dimarts a la caravana. Què és dimarts a la caravana? Perquè vegis el volum que ha agafat tot plegat, eh? En aquesta emissora, el matí a Radio Estel té una secció de criminologia. Nosaltres a la caravana fem els nostres crims, o gairebé, també amb especialistes, i al Camins amb Rafa Sanahuja a partir de les 8 del vespre també hi ha un dia que ens expliquen crims que mai van sortir bé. Jo sempre ho pregunto als criminals que ens acompanyen. Com és possible que una ment humana hagi fet això?
Clar. Mm. És que tu, clar, és aquesta complexitat, i tu vols saber què ha portat aquella persona a fer allò. Evidentment són ments molt malaltes, ments macabres, ments que no estan bé,
mm-hmm,
però et desperta una fascinació. És una fascinació, podríem dir, putrefacta, segurament. Sí,
sí, sí, sí.
És un halo putrefacte, però no deixa de ser fascinant.
És així.
I a més són noms que acabes integrant dins de la teva vida i que tu els acabes coneixent, perquè si tu ets seguidor de Crims, saps qui són Brito i Picatoste.
Home, home.
Saps qui són Brito i Picatoste? Saps qui és Talleda? Coneixes aquest tipus de perfils i assassins que han comès...
Saps qui és el mosso actes? Que mira els DNIs?
Exacte. Que... És que tot plegat és molt, molt complex. Després també passa una cosa, i és que tu estàs mirant aquesta sèrie i tens por. Tens por.
Sí,
també,
sí.
Com funciona el cap, com raja la ficció del teu cap, que tu ets a casa teva, seguint Crims. Jo, per exemple, visc sol, si vius acompanyat potser és diferent.
Sí, perquè no et mostren imatges desagradables.
No, però tu estàs allà...
L'ambient que es crea, no?
Exacte.
Aquesta música i la veu del Carles Porta, explicant-te tota la història, i tu ets allà, i una cruixidura d'una fusta, que normalment ni tu ni caus, ni la sents, passa totalment desapercebuda, quan estàs veient Crims, aquella cruixidura sona molt més.
Compte.
O el gemec d'una canonada. Saps el típic soroll de la canonada?
Sí, sí, sí. Mira.
Quan estàs veient Crims sona molt més. I t'acabes pensant i t'acabes imaginant que aquell tio, aquell assassí, és a casa teva. Quan saps perfectament que això és impossible.
I és brutal.
Aquell tio no està a casa teva, però tu...
Sí, sí. I és brutal escoltar-ho, eh? Jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb un dels càmeres de Crims, com van gravar precisament aquell puja i baixa de l'ascensor de la Talaia, i ho explicava... Era brutal.
Era brutal.
Era brutal.
I tu vas mirant cap a tots els costats, a banda i banda.
Sí, sí, sí.
I estàs
sí,
sol
sí,
a casa sí. I saps que no hi ha ningú, però no sé per què et raja aquesta fantasia del cap, la paranoia, quan estàs veient una cosa d'aquest tipus. Dèiem abans, ens sentim reconfortats pel fet que hi hagi més gent que segueixi el programa, que no siguem els únics truculents, que no siguem els únics macabres. I llavors, avui, amb l'Olma Giró, volem saber quins han estat els programes més seguits de Crims, els capítols...
Però fem una cosa, fem una
passa,
cosa. Olma, et dona temps o no? No.
Sí, sí, el fem ràpid.
Sí?
Ja dona
temps?
El David porta mitja hora mirant cap a la lluna sense mirar el rellotge.
No, però si no et dona temps, ho fem a partir de les 5, eh? Jo no tinc cap mena de problema.
Què va, fem un top
5.
Sí? Sí, fem-ho, fem-ho.
L'encàrrec, amb Olma Giró.
Música nova.
Molt bé, sí, és que anava a dir, no em posis a Nola Gay, perquè clar, després no ens situem amb Crims. Vinga, va, que com deia en David, és la revolució de les emocions, això de Crims, llavors porto un top 5, és a dir, els 5 programes de les 4 temporades que portem de Crims més vistos, els que han acumulat més audiència. Comencem per l'últim.
Va.
De la nova temporada del cas de la Marina Ruiz.
Sí. El rècord d'audiència.
Però és molt diferent a tots, perquè des del minut 1 sabies que era l'assassí, sí, això és veritat. Sí. El precedeix el cas Girona-Madrid, que té dues parts, Girona-Madrid-Madrid-Girona. El més vist és el primer, el de Girona-Madrid, també molt... És la nena de 15 anys que va denunciar que la seva mare doncs, ha desaparegut.
Aquest és brutal, també.
Sí.
Tercera posició, cas Manoli. El quart...
Espera, quin era el cas Manoli?
És quan una noia desapareix a Pons, a la Noguera.
Sí. Sí, el tenim.
Vale.
Aquest és el tercer.
És curiós, eh? Això és d'audiència. El quart és el cas de la iaia Anita.
Home. Mitiquíssim.
Mítica Anita, sí.
Passa a Mataró. I l'últim, el cas de Portbou.
El que deies.
Aquest és molt...
El que comentava en David a l'obra.
Aquest, per cert, o sigui, poc se'n parla que ha permès identificar... O sigui, que ha permès identificar... Vull dir, que està superbé, perquè a vegades, gràcies a un programa com Crims, doncs s'obren
feines
que estaven tancats.
Aquest seria el que demostra que també és un molt bon i excel·lent treball periodístic.
No, exactament. Crims ha ajudat a resoldre, diguem-ne, o a que estirin davant dos casos. El de la noia de Portbou, que es va poder gairebé tancar, i el de l'Helena Jovany.
Cal de Jovany, perquè no ens hem volgut quedar aquí, sinó que hem preguntat a la gent que forma part del programa de Crims quins són el seu top 5.
Ep.
No els de l'audiència, sinó per al mateix programa de Crims. I és diferent que el top 5 de l'audiència. Comencem. El seu primer, el top, és el crim de la Guàrdia Urbana.
De l'equip de programa.
De l'equip de programa de Crims.
Sí.
Ens ha dit que per ells el millor és el crim de la Guàrdia Urbana.
Que s'està fent una sèrie.
Que té 4 parts.
Correcte.
Amb Úrsula Corberó, entre altres, i gravant a Barcelona. El segon, el de l'Helena Jovany, que com deies, ens ha permès identificar. Tercer, la noia de Portbou, Levi. Brito i Picatoste, quart, i finalment el castell. Aquest és el top 5.
Déu-n'hi-do.
Brito i Picatoste va ser el primer de tots
va ser el primer
que va obrir Crims, i realment és un cas... És que són casos fascinants.
Sí,
et quedes enganxat. Per què? Perquè moltes vegades estàs pensant que allò no és una cosa que hagi passat realment. Ho veus com una pel·lícula, com una ficció, i no, és real.
David Balaguer, on t'has de quedar enganxat és aquesta cadira, que de seguida comencem tertúlia esportiva. Gràcies, i gràcies al Magiró.
Que vagi bé.